Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, aquest matí s'ha aixecat ja el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que, recordem, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal al Vallès Occidental ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. Segons les mateixes fonts, no consten persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Secat. Per aquest incident, el telèfon d'emergència del 112 ha rebut un total de 31 trucades. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació per la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ja a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home també va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després de compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les zones ZEPA. Si no hi ha avancen, que reprendran els talls de les carreteres de Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, l'AP7, a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A banda, també, degut a la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellolí, en sentit Barcelona, també hi ha retencions en aquest punt. A més, la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat la normalitat després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que n'afectava la circulació, i també recupera la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons.
Notícies en xarxa. És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Propo més a tu. No em fixo en cap arbre, vull la teva cara. I són els meus cascos, la que a tu t'agrada. I cada cop m'apropo més a tu. Ara estem aquí, aquí només tu i jo. Tu hi torna a dir que t'estimo tant, 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 que aquí imagino sempre somrient al meu davant. Que t'estimo tant, 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 tant. Si no hi haguessin trens, vindria a veure't caminant. Sempre hi som tu i jo.
No pot faltar gent estar a la nostra selecció de música per viatjar. Això ho tenim clar, no, Enric Rubio, des de Cardedeu?
Sí, són preciosos i sí, són fantàstics tots els germans.
I sola també, 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 també.
Oi que sí?
Fan ganes d'agafar això, el camí, no? La motxilla, lleugereta, i aigua, camina, tira.
A fer passes, vinga, sense pensar on i anar tirant.
Anar tirant. Ai, què ens diuen els oients? Quina és la seva música de viatge preferida?
Doncs mira, comencem per la nostra coneguda de la muntanya, et sembla?
Ah, sí, la Pilar.
Vinga, som-hi tant. Ella ens explica que per allà dalt, doncs, té una excursió que molt recurrent de les seves preferides, que és anar fins al Coll Pregon. I un cop hi van amb el seu fill i es van trobar un arbre blanc preciós així amb l'escorça blanca, i llavors sempre que va porta aquesta cançó al damunt. Escolteu, ja veureu. L'arbre blanc de l'Eduard Costa, el quart component dels Amics de les Arts que va deixar el grup.
L'arbre blanc s'alça enmig del bosc, tots els animals el passen a veure. L'arbre blanc s'alça enmig del bosc, al seu costat si està bé.
El seu primer treball en solitari va ser l'últim indie, i des d'aquí recomano clarament que l'escolteu. És un àlbum que del principi a la fi és fantàstic per viatjar o per posar-te realment quan vulgueu, perquè és fantàstic. Hi ha molta gent que el desconeix encara com a seva carrera en solitari.
I tant, doncs mira, l'apuntem també. Escolta, jo m'imagino un arbre blanc molt, molt, molt gran, d'aquells d'amb tronc imponent, eh?
Així és, així explica que és, i tant que sí.
Sí, sí.
Però també tenim la Maria,
sí.
La Maria, i és una música una mica diferent. Ja veureu el que ens expliquen. En què cas me'l posem, ens ho explica ella.
Bon dia, Albert, per vacances.
A veure,
jo soc molt de, si haig de conduir molta estona, i vaig sola, si vaig sola necessito com cantar i allò de cridar, cantar cridant,
clar que sí,
com una boja. Llavors els grans hits dels 90, doncs, bueno, són un clàssic que sempre ajuda, perquè al final han fet totes les lletres. Si vaig amb fills i hem d'estar molta estona, tirem del podcast de Crims, passem capítols de Crims, que cadascú us donen un lletre, i així el viatge passa ràpid.
Clar. És lògic, depèn d'amb qui vagis. Sí, 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 depèn del no, d'amb qui vagis, de com vagis. Clar, dius, si jo he de conduir, clar, és una altra situació diferent de si vas amb tren, és una altra història.
Sí, 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 exacte. I per sobre també tenim una altra opció, no sé si ens dona temps d'un últim àudio que
sí,
ens envia la Susanna.
Sí, sí.
Doncs mira, ja veuràs.
Ostres, música de viatge, depèn molt del viatge, evidentment, i de l'estat d'ànim que tingui en aquell moment. Però tant pot anar des d'un ginestar a una fúmiga, a uns Amics de les Arts, o a música d'aquesta tipus chill out, sense lletra, o molt relaxant, i estic més contemplativa.
La Susanna té bon gust, ho haig de dir, eh?
Sí, 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 sí. Jo m'imagino a la Maria cridant com una boja. Saps allò que passes al costat d'un cotxe i veus algú a dintre cridant i gesticulant? És la Maria?
Exacte, que dius, posaria el cotxe per cantar amb tu.
Sí, que i després, doncs això, ara tenim l'altra versió, no?, que és la més tranquil·la, la més relaxant. Molt bé, m'agrada. Doncs escolta, us seguim, series tot per ara, Enric?
Sí, de moment tindríem això, i tant que sí.
Molt bé, us emplacem a continuar donant-nos idees de cançons, de música que ens pot acompanyar al nostre viatge, sigui per mar, terra o aire.
Exacte.
I mira, a través de l'Insta podeu explicar-nos-ho, i a través del WhatsApp també, Obert Vacances. Però el que us convido ara és a fer un viatge, a fer-me al revés. En lloc d'agafar música que ens acompanyi a la nostra tria de viatge, sense sortir de casa viatgem a través de la música. Què et sembla?
Fantàstic, escolta, sí? Jo m'hi apunto, Núria?
És molt, molt xulo, és el report, de fet, que ens proposen, una idea molt original, que ens proposen des de Ràdio Arenys i el Josep Maria Cano. Anem a pams, Enric Rubio, fins ara.
Conegut Cano, i tant que sí, salutacions, a reveure.
A reveure, fins ara. I això, ens quedem amb el reportatge que ens fa viatjar a través de la música.
El món es pot recórrer amb els peus, però també amb les orelles. Avui farem una volta al planeta a través dels seus paisatges, les seves ciutats, les seves societats, però també a través de la seva música. Comencem per l'Àfrica. Lagos, a Nigèria, és pura vida. Imagineu-vos més de 20 milions de persones convivint en una mateixa ciutat. Una ciutat en constant creixement, en constant desenvolupament. Una ciutat que mai descansa. Mercats que bateguen, carrers que no descansen, joves que inventen maneres de tirar endavant. Aquí el paisatge és urbà, intens, vibrant. Una mega ciutat que mai dorm. Yeah. vaixell entra al port d'Arger, Argèlia, el Mediterrani sembla una plaça pública. Gent d'orígens diversos, soroll, colors, crits i olor a una cuina, però sobretot a vida. És una ciutat construïda gràcies a l'arribada de gent de tota la Mediterrània, però és allà, al Magrib, on al carrer d'aquesta ciutat es troben totes les cultures. El riu que travessa és tan important per a aquest país que, a més de prendre-li l'aigua, li pren el nom. Parlem de Gàmbia. La ciutat de Banjul és petita, tranquil·la, plena de carrers que semblen camins. La vida passa a l'ombra dels arbres, en comunitats que són la unitat social essencial. Fora de la capital, els pobles s'estenen entre camps i manglars. L'aigua pinta de verd tots els racons de Gàmbia. Escòcia és so de gaites, verd insultant i les Highlands i el seu paisatge que semblen d'un altre temps. Muntanyes ondulades, llacs profuns, prats infinits, el vent ens parla a cau d'orella i la boira esdevé protagonista. Els pobles són petits i dispersos i la vida es mesura en quilòmetres i s'acompanya amb pintes de cervesa. Pels que us agradi la natura, Noruega és el vostre país, un indret on la natura és, a més, cultura. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand. But when I picked it up, then it vanished away from my hands. Fiords que cauen al mar com parets de roca infinita, boscos que conviden al silenci, una societat que ha après a estimar la natura, a viure amb ella i no contra ella. Dels infinits racons que té aquesta ciutat, n'escollim un, Montmartre, un París que camina lent, ple d'escales i de petites places. Botiguers, família, artistes, un mosaic humà que manté viva l'essència d'un París íntim, un lloc on el temps encara passa lentament. Tòquio és la contradicció perfecta. Gratacels i neons, tecnologia, gent, molta gent, però també temples, espiritualitat i religió. Shibuya és moviment, Asakusa és tradició, Shinjuku és verticalitat. El Japó conviu amb el futur i el passat com si fossin veïns de porta. Un cas semblant al del Japó és el de la Xina, un país on la modernitat no substitueix la tradició. De fet, la complementa. La Xina és immensitat, desordre, creixement constant, milions de paisatges per descobrir en un país on la principal preocupació és créixer constantment, com si el futur fos una urgència. Coneixem ara un país que us costarà trobar a les guies de viatge, al Kirguizistan. Al Kirguizistan hi trobareu estepes que s'estenen fins a l'horitzó, llacs d'alta muntanya, valls que conviden a fer activitat física. La vida nòmada encara és molt present en famílies que es mouen amb les estacions. És un país petit entre Turquia, Geòrgia, l'Azerbaijan i l'Iran. És un territori molt muntanyós, amb valls profundes, llacs i monestirs que semblen sortir de la roca. Quan hi entres, tens la sensació d'entrar en un lloc antic, espiritual, ple d'històries. Armènia és un país profundament espiritual. Els seus monestirs són autèntiques joies arquitectòniques. Els heu de visitar. Ciutat de Mèxic és una de les capitals més fascinants del món. Una megaciutat on conviuen piràmides prehispàniques, palaus virreinals, barris bohemis, gastronomia patrimoni de la humanitat, museus de classe mundial i una vida cultural que mai s'atura. Ciutat de Mèxic va ser fundada pels mexiques l'any 1325 sobre un llac. Avui és la metròpoli més gran de l'Amèrica Llatina amb una combinació única d'història ancestral, arquitectura colonial, modernitat urbana i art contemporani. I així posem punt i final a la nostra volta al món. Hem conegut territoris i maneres de viure. Les ciutats, les muntanyes, els mercats, les comunitats són la veritable narrativa del nostre món. Un viatge que demostra que, malgrat les distàncies, les persones comparteixen maneres de viure, de resistir i d'esperar un futur que ens ha d'arribar.
Acabem el recorregut a París amb aquesta banda sonora de la pel·lícula Amélie, que sempre ens hi transporta. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Cano, company de Ràdio Arenys. Interessantíssim aquesta volta al món. Si heu fet com hi heu tancat els ulls i us heu posat fins i tot a escoltar el reportatge amb els auriculars, ja ho tenim tot fet. Ja hem fet vacances, ja hem fet el viatge de les nostres vacances aquest estiu. Vinga, seguim endavant. El proper viatge el farem més a propet. Ens n'anem cap a la muntanya. Això sí, a conèixer les construccions de pedra seca. Les construccions, les barraques baixa de pedra seca al mig de la muntanya formen ja part del nostre paisatge des de fa segles. De fet, la tècnica de la pedra seca, aquesta manera de construir, va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Això era fa poquet, l'any 2018. I com que Catalunya conserva desenes de milers de construccions repartides per tot el territori, barraques, marges, pous, cisternes, forns de calç, aljubs, escales, ponts, de tot una miqueta fet amb aquesta tècnica arquitectònica, el nostre company del Tafulla Ràdio ha decidit aturar-s'hi una estona en una d'aquestes cabanes i traslladar allà la unitat mòbil del programa. Eduard Virgili, Altafulla, bon dia.
Bon
Ric,
dia,
Ric, per la foto que m'has enviat, que hi ha els micròfons de la xarxa, per l'Obert per Vacances, sí. Allà, entre arbres.
Sí, clar, hem hagut de buscar algun suport. Aquí no tenim una taula o un banc, com, per exemple,
terra,
on
fèiem
ahir. Per tant, no, mira, hem trobat un garrofer que està ja, pobret, mig desmanegat, i hem penjat aquí la unitat mòbil al garrofer, i res, d'aquesta manera ens serveix una mica de suport o de penjador. Escolta, connecto connecto amb vosaltres, més enllà d'aquest garrofer, des del costat d'una barraca de pedra seca, una construcció que aparentment es veu senzilla, però darrere de la qual hi ha centenars d'anys de saviesa i de molta tècnica. Tot aquest patrimoni que ara comentaves està construït sense ciment ni morter, únicament amb l'habilitat de les mans i el coneixement que generació rere generació van transmetre els nostres avantpassats. Els propers minuts, doncs, parlarem dels secrets de l'ofici de Marger i explicarem també que continua ben viu. Ens acompanya en Josep Saragossa, que és expert, investigador, arqueòleg i divulgador d'aquest patrimoni, una de les persones que més ha contribuït a estudiar, documentar i donar a conèixer tot aquest llegat. Josep, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Hi ha qui pot pensar que construir en pedra seca és simplement anar muntagant pedres, però estem davant d'un testimoni que no és així. Tu com li explicaries això a una persona que no ho ha vist mai?
Bé, sembla molt senzill posar una pedra sobre l'altra, però has de tenir una mica d'experiència perquè el que tu vols fer sigui realitzable i quedi bé, doncs, diguéssim, no? I, per exemple, les barraques, doncs, és una construcció, són unes construccions, moltes elles excepcionals, com aquesta que tenim al davant.
Aquesta se n'hi diu la catedral, no?
N'hi diuen, aquí al Tafulla n'hi diuen la catedral per la seva magnificència, no? Té quasi 5 metres d'alt, no? I de dintre 3 metres i mig de circumferència, perquè ja és elíptica, és de forma elíptica, no? Generalment, ni dius rodona, i llavors té unes parets que passen del metre i uns arcs de mig punt, doncs, que tenen damunt un arc de descàrrega, no? Vull dir que tenien un cert coneixement de les tècniques constructives i de com se feia.
És impressionant, Núria? Vull dir, és
home, sí,
molt més gran,
sí,
del que aparentment pot arribar a semblar amb una fotografia,
I sembla així,
sí,
no?
Digues. Amb una fotografia tindes de posar algú d'escala, doncs, diguéssim, no? Llavors ombries...
Això els arqueòlegs sempre ho destaquen. Mirem de posar això un metre al costat
O una persona allà al costat, perquè llavors veus el gran que és, doncs, no? O el petit.
Per què una construcció aixecada sense ciment ni morter pot arribar a aguantar centenars d'anys?
Bé, perquè ells miraven de que fos sòlida i després, com pots veure amb aquesta, sempre les parets estan una mica desplomades cap a l'interior perquè, doncs, aguanti, doncs, no? I era la diguéssim, la destresa dels que ho feien. Tens de tenir en compte que aquesta de construcció, aquesta que estem veient, és relativament senzilla, perquè les barraques rodones són més fàcils de fer que una de planta quadrada o rectangular.
Ah, caram.
Perquè una de planta quadrada tens un moment de començar a fer la volta, la bòbeda, doncs la tens de convertir en rodona. I llavors, esclar, tens els quatre cantons, doncs tens de fer unes petxines perquè esdevingui circular, doncs, no? I això, doncs, clar, necessita una perícia, diguéssim, entre cometes, especial.
Déu-n'hi-do, molta tècnica. Escolta una cosa, hi ha pedres bones i pedres dolentes a l'hora de fer una barraca o una construcció de pedra seca?
Clar, molt d'això, molt també de que les barraques siguin maques o vistoses, és el tipus de pedra que hi ha. Vull dir, tu tens ara aquí mateix, nosaltres tenim una pedra que és tipus llosa, tipus plana, no?
Sí.
Que és molt fàcil de fer amb ella, doncs.
No? Per tant, és la pedra la que mana el constructor, no el constructor que fa una mica el que li dóna la gana.
No, perquè la pedra, unes pedres, doncs, diguéssim, rodones i mal formades, doncs és més complicat de muntar la paret, doncs, diguéssim. No?
Mira, Núria, abans de començar l'entrevista, mentre escoltàvem el Josep Maria Cano amb el reportatge, jo he fet una mica una caminada per aquí a l'entorn, dic, deixa'm buscar un parell de pedres, estigui, la gent ja com que el
com que
tros
on
com que tros no vaja no sóc tan agosarat, però com que el tros on som, aquesta parada on abans antigament doncs s'hi cultivaven aquests garrofers, ara ja està abandonada, costa una mica de trobar unes pedres doncs ja de certa magnitud. Jo n'he anat a buscar un parell i dic amb el Josep farem un experiment, que és aquestes pedres serien bones o serien dolentes per fer una barraca o per fer un marge. Bueno, tu què hi veus? Tu què et fixes en aquestes pedres?
Formarien pas, clar, aquesta és relativament, aquesta ja ni podem dir que és una pedra, encara la puc sostenir amb la mà.
És a dir, que si la pots aguantar amb la mà ja no seria bona?
No, sí, però tenia... les pedres es mesuren per la mida que fan, doncs, diguéssim, no? Comencen amb una de petita, que és una esquerda, que quan doncs, un cop de martell amb una pedra doncs, hi ha un rasquill que salta, sí. Això seria una esquerda. Llavors hi ha la falca, que seria la que... fa uns 5 centímetres, una cosa així, que quan una pedra no és plana, doncs la tens de pujar, la tens de falcar. Després hi ha el matacà, que seria aquest que tinc jo, que és, el matacà és una pedra que pots manejar amb una mà, i després ja hi ha les pedres, que en poden ser doncs, grosses o més petites. Clar, aquesta seria una pedra, diguéssim, de romplir.
Aquesta seria de romplir.
De farcir,
no? Jo em pensava... Això ja és un reble, doncs, no és una pedra.
No, és ben bé... És una mica més gros que un reble, però quasi, sí.
Jo em pensava que aquesta seria una bona pedra...
Però també n'hi ha d'haver, Eduard, aquestes? També n'hi ha d'haver?
Sí, home,
sí, no, n'hi ha d'haver de totes.
N'hi ha goteres?
Mira, aquesta altra és com un trencall, no?
Sí. Aquesta, doncs, bueno, aquesta encara... tot i que és més petita que l'altra, té aquesta cara plana d'aquí davant, sí. Que llavors aquesta la pot fer servir.
Ah.
Vull dir que aquesta, doncs clar, sempre hi ha racons, sempre hi ha entremig de dues pedres grosses...
Jo tinc una pregunta friqui. Amb aquesta construcció que ja està feta, que no s'hauria de tocar perquè és patrimonial i tal, però si podrien afegir més pedres encara, eh? Suposo sí, que és una construcció que no s'acaba mai del tot.
No, perquè ells feien les barraques... I llavors, a mesura que llauraven, clar, el terreny és molt pedregós, i anaven sortint de pedres. I llavors el que feien, que aquesta es veu molt bé, anaven fent a tot al rededor d'ella, doncs feien un marge, diguéssim, d'un metre, metre vint, i anaven afegint-hi pedres. I esclar, la barraca anava creixent, perquè cada vegada es feia més ampla i més alta.
Escolta, Josep, a dia d'avui qui sabria fer una barraca?
Bueno, ja...
S'estan fent cursos ara sobre marger en escoles agràries, per exemple. Tenen èxit aquests cursos?
Bueno, hi ha gent que s'hi apunta i, bueno, n'hi ha... El que passa és que és com tot, no són oficis per viure i doncs no, perquè doncs n'hi ha. Per exemple, hi ha un grup molt important aquí a Tarragona que tenim, que és de la Fatarella, que allí... Hi ha moltes pedres i tota la vida s'hi han dedicat. I
la Fatarella a Terra Alta, ja, eh?
A Terra Alta. I ells, doncs, ne fan. Llavors, al Cuber hi ha un xicot que son pare ja era marger i encara ell continua i fa unes parets molt guapes i
bueno... Potser ara és més ornamental que no pas fa uns quants anys?
Sí, ara generalment són amb construccions rurals que volen adequar el lloc i doncs refan els marges o agafes unes parets doncs amb una construcció nova i vols un detall de pedra seca i són punts d'aquests així.
Aquestes barraques tenen importància ara perquè s'està impulsant la seva preservació, la seva documentació. De fet, hi ha una web que és Wikipedra, que precisament el que fa és geolocalitzar totes aquestes construccions, no només barraques, sinó tot el que té a veure amb la pedra seca. Això és molt important, també.
Sí, sempre això va començar a finals dels 90, i doncs s'han anat la gent s'hi pot anar afegint, hi pot anar indicant. Aquí mateix a Altafulla, doncs tinc aquí el company Narcís aquí al costat, que ho m'ha acabat perquè totes lletres ja estaven. Aquesta gent doncs van vindre i les més que es veuen més, doncs ja les van documentar ells. No? Que això va començar uns que es deien el Drac Verd de Sitges, uns jubilats, no? I doncs ho van començar ells i, esclar, per aquesta zona venien i van documentar bastant. Però llavors, doncs ara s'acaba de documentar i de... posar el Vic i Pedra les que ells no havien trobat. Doncs.
I pot contribuir qualsevol persona que ens estigui escoltant, Núria. És molt important també, de vegades entitats excursionistes, gent a títol individual que surt a caminar, que passa per indrets com per exemple el que ens trobem nosaltres ara, que està en aquest estat d'abandonament, que es fixa que hi ha una construcció de pedra seca, l'únic que ha de fer és unes fotografies, geolocalitzar aquest emplaçament, fins i tot de vegades algun esbós, el Narcís Carulla, que el tenim aquí al costat, és membre del centre d'estudis i venia també amb uns dibuixos. Tota aquesta informació que es pugui aportar a Vic i Pedra és molt valuosa per preservar aquest patrimoni.
Sí, tu entres a Vic i Pedra i llavors veus si hi és o no hi és. Si hi és, doncs, el que passa és que si hi és, tu pots enviar una foto de l'estat actual, perquè pot ser que ells ho haguessin fet això fa 30 anys. I llavors hi ha barraques de fa 30 anys que n'hi ha barraques que han caigut. Vull dir que la destrucció avança, doncs, diguéssim, perquè si té una mica d'esllevissada, doncs clar, cada vegada es fa més gran aquella esllevissada. I llavors doncs, també interessa això, veure com es conserven.
Els marges en veiem molts també quan passem per exemple per una carretera, ajuden a retenir la terra, a controlar l'erosió, a gestionar l'aigua. Ara que es parla tantíssim de tot això, tenint en compte que ens trobem en un moment molt important pel que fa al canvi climàtic o que tenim aquests grans incendis, fins a quin punt aquestes construccions continuen sent útils a dia d'avui?
Tot principalment per aturar l'erosió. Per aturar l'erosió, doncs, esclar, és un element idoni, perquè doncs, mantenen la terra al seu lloc, no se'n va. Ara mateix, amb les noves plantacions que es fan, vull dir, no sabem d'aquí 30 anys com estaran, perquè, és clar, ells fan una... aplanen i el talús és sense pedra ni res, i allí ho sabrem, que això... Vull dir, la saviesa d'aquesta gent de saber... doncs muntar aquestes feixes perquè doncs l'erosió, la poca terra que hi hagués, doncs es conservés, no? I això va ser molt important.
De vegades fins i tot també en blocs de formigó veiem com s'intenten simular aquests antics marges de pedra seca.
Sí.
Però tenen un problema, que és que a l'aigua li costa molt de desguassar.
Sí, sí, vull dir que els marges de pedra seca podria ser que no són massa antics, vull dir, no tenim d'anar. Els marges es comencen a fer majoritàriament mitjan del segle XIX, vull dir, amb la gran rompuda que hi ha mitjan del segle XVIII, perdó, amb la gran rompuda que hi ha al segle XVIII és quan se comença doncs, a netejar, a xarmar els boscos i comencen a fer les parades, no? Tota la documentació que es té de construcció de marges és de mitjans del XVIII. La seva màxima exponència és a finals del XIX amb la filoxera. Doncs.
Josep Saragossa, gràcies per compartir amb nosaltres tot aquest coneixement. Ha sigut un goig poder-te escoltar. I Núria, escolta, ara sí. Quan passis pel costat d'un marge o d'una barraca o d'un pou o d'un refugi, segur que tu miraràs d'una altra manera contra la nostra audiència.
I intentaré contribuir, tot i que n'hi ha moltíssimes. Estic visitant Wikipedia i estic flipant. És que està superben documentat en el punt exacte, en fotografies, amb la seva fitxa. Brutal. Brutal, de veritat. Molt interessant.
Sí. Interessantíssim.
Eduard Virgili Altafulla, moltíssimes gràcies per aquesta connexió.
Que vagi molt bé, ara plegarem la paradeta nosaltres.
Això, llevareu el garrofer.
Això, i tant, el garrofer. Sí.
Fins ara, Eduard, gràcies.
Adéu-siau.
Obert per vacances.
I ara seguim amb un altre capítol d'aquest podcast que ens porten a parlar de l'eclipsi. Ja sabeu, 12 d'agost, eclipsi total de sol, molt visible des de moltíssimes parts, moltíssimes ciutats de Catalunya. I nosaltres que us oferim des de Tarragona Ràdio, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, aquest podcast que avui ens parla sobre l'eclipsi des del punt de vista de la cultura popular.
Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
L'eclipsi és un fenomen que al llarg de la història ha generat creences i supersticions diverses. En aquest capítol número 5 ens acompanya Emili Samper, investigador del Departament de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili, tot un especialista en l'estudi de la literatura popular i el folklore. Emili, quin tipus de creences han generat els eclipsis al llarg de la història?
Doncs bé, les creences, a voltant dels eclipsis, sempre han estat agafant-ho com un punt de vista negatiu. Per què? Doncs perquè un eclipsi, evidentment, és un canvi, és un trencament de l'ordre natural de les coses, perquè som de dia i en sé que es fa de nit, per tant, no és habitual. Aleshores, sempre s'ha associat i s'ha vinculat amb aspectes negatius. Passaran desgràcies, ja, les collites seran dolentes. Per exemple, es deia, no, en el cas del món pagès, que les gallines, quan passen aquestes coses, es tornaven boges, no ponien ous i s'amagaven una altra vegada, perquè clar, no era normal que en aquell moment que era de dia ja arribés la nit. Llavors, en aquest sentit, sempre s'ha agafat això, punt de vista negatiu, una premonició d'alguna cosa, d'alguna mort d'un monarca, d'alguna desgràcia, perquè també sempre relacionem el que passa al cel, quan mirem, quan mirem cap amunt, amb el que passa a la terra, és a dir, qualsevol cosa que passi dalt té incidències a baix. I per tant també, si resulta que és de dia i en sé que es fa de nit, evidentment això vol dir que no és natural. Per tant, alguna cosa passa, i sempre d'aquest punt de vista, aquest sentit de malastrugança, de que no rutlla, el món no funciona com ha de funcionar, per tant, vigilem que alguna cosa no va bé.
I se sap per què tradicionalment es considerava així? Portaven aquestes desgràcies als eclipsis?
Perquè clar, és el fet de no conèixer què passava. És a dir, sempre, des del punt de vista del folklore, clar, quan tenim algun tipus de fenomen que no coneixem o que no li podem donar una resposta, sovint racional o científica, fins que no arriba aquesta resposta, els humans reaccionem doncs, buscant-la on sigui. Llavors, en aquest cas, clar, això, davant d'aquests canvis tan estranys, sempre d'aquesta manera, aquest punt de vista negatiu, en aquest sentit. Mm-hmm.
Al nostre país hi ha un etnògraf i folclorista ben famós, ben conegut, com és el Joan Abades, que curiosament ja en parlava, no?, de qüestions, o on ha parlat, o en va parlar en el seu moment, de qüestions vinculades als eclipsis.
Sí, ell fa ressò d'això que estic comentant, del voltant d'aquestes qüestions de passagis de grans calamitats, grans desgràcies, males collites, guerres, fam, etc, etc. També és interessant que també ens dona, bé, fa ressò, si més no, cosa que no hem de seguir avui dia, òbviament, que estem ja tenint coneixements científics més acurats, però també fa ressò d'algunes alguns rituals, no?, poder fer, per exemple, consells per seguir l'eclipsi, com poden ser utilitzar, per exemple, un vidre fumat per esmortellar la brillantor dels rajos. Això, evidentment, no ho hem de fer, però sí que donen una idea del fet de no mirar el sol directament, com també fer-ho a través, per exemple, de l'aigua, no?, amb un cup d'aigua, o també una molt interessant, des del punt de vista folclòric, que és utilitzar un mocador. No pot ser un mocador qualsevol. Ha de ser un mocador que hagi estat fet, ha de ser de seda, com a material, de color fosc, i l'hem de plegar 7 vegades, no? Com sempre, aquest número màgic al folclor. Si fem això i mirem l'eclipsi a través de... ens diu Joan Amades que veurem una pila de coses fantàstiques. Clar, la idea seria, potser sí, però ens quedaríem secs, per tant, no ho feu perquè d'aquí acabareu segurament a urgències.
I més enllà de noms tan coneguts com el de Joan Amades, hi ha altres persones, altres experts del nostre país que al llarg de la història també han fet referència als eclipsis?
Sí, per exemple, és interessant el punt de vista de Cels Gomis, que és un autor de fet anterior a Joan Amades. Ell és interessant perquè, entre altres coses, té una part d'estudis del folklore, ell recull supersticions, creences, endevinalles, i també té un punt de vista científic. Per exemple, té una sèrie d'obres que estudia diferents fenòmens, i una d'elles precisament està dedicada, no, a la cosmografia, i està muntada de manera que és una conversa entre dos personatges, i quan un d'ells pregunta si els eclipsis tenen relació amb aquest fet que comentem, aquestes calamitats, aquesta part negativa, ell diu que de cap de les maneres, és a dir, que a punt de vista científic són fenòmens naturals, són fenòmens estudiats de fet des de l'antigor ja, que s'han anat estudiant i que es poden preveure o es poden anar seguint, i que totes aquestes supersticions, creences, aquesta vinculació negativa és una cosa que ve d'això, de la gent que busca una explicació a un fenomen que no coneix, però que no té cap tipus de trellat científic, evidentment.
Mm-hmm. Escolti, vinculats a les creences, per exemple, al món del refranyer, al nostre país també, l'eclipsi ha generat refranys que han arribat o podem conèixer avui també, en ple segle XXI?
Sí, la nostra cultura, de fet, a veure, molt poquet, eh? Tenim, per exemple, un exemple que és molt general, que seria senyals al cel, treballs a la Terra, bastant difós, que fa referència a aquesta idea de qualsevol cosa que passa al cel té la seva influència. Creença que en el cas dels eclipsis hi ha aquest punt de vista negatiu, però que és lògic, és a dir, per exemple, si plou o contrari, si hi ha sequera, això afecta, per exemple, la qüestió de l'agricultura. Per tant, ja sempre queda constantment amb la realitat. Sí que és interessant el tema dels refranys, de les parèmies, per exemple, una en la llengua vènet, que és una llengua que es parla en Itàlia, entre diferents indrets, que sí que és interessant perquè, per exemple, vehicula aquesta doble idea de la part racional i de la part folclòrica. Diu, l'eclipsi, si hi ha de sol o de la luna, fredo le porta e mai bona fortuna. És a dir, qui ens diu, hi ha un fenomen que sí que és real, que ho sabem, no? Què passarà? En principi, el 12 d'agost en l'eclipsi, baixarà la temperatura, per tant, hi ha aquest fredo, no? Aquest fred sí que apareixerà. Però també associa amb aquesta qüestió de la mala sort, de la mala estruança, de que, escolta, no és normal que el sol desaparegui, per tant, aquí passa alguna cosa que s'ha d'intentar solucionar perquè no funciona bé.
I en els darrers anys, i amb tot aquest món digital que ja ens acompanya, no?, amb la nova tecnologia, quines reaccions provoca un eclipsi total com el que podrem veure al nostre país el 12 d'agost?
Doncs esperem que no passi, en el nostre cas, però clar, avui dia que tenim? Evidentment una cultura audiovisual, una cultura sobretot visual, per tant, si mirem eclipsis anteriors, de sol o de lluna, per exemple 2018, 23 o 24... Què va passar? Doncs que en algun d'aquests casos, precisament mala sort, el dia que hi havia aquest eclipsi, per exemple el del 18 era un eclipsi del cas de lluna, molt esperat, que es va promocionar molt, la gent estava d'això molt al cas de que, ostres, era un fenomen espectacular, únic a la vida. Doncs què va passar aquell dia? Que hi havia núvols. I clar, van tapar, segons quina zona, van tapar aquest fenomen. Com va reaccionar la gent? Doncs bé, com reaccionar avui dia al segle XXI, i com de fet fa sempre el folclore, que és a través de l'humor. Doncs, per exemple, la creació de memes, no?, d'aquestes imatges acompanyades d'un text, en les quals doncs, apareixien, per exemple, doncs, això, gent mirant al cel, i què veien al cel? Doncs, per exemple, un xoriço. Una ruança de xoriço, perquè aquesta lluna de sang que havia d'aparèixer no la van poder veure, i van mirar i van substituir aquesta lluna per aquest xoriço. O altres memes en els quals apareix doncs, això, gent que està mirant, per exemple, al cel o inclús a televisió, i veu una imatge d'una pantalla totalment plena de núvols, en la qual, doncs, mira, mesos i mesos esperant i preparant que si les ulleres, que si el lloc on has de veure-ho, però bé, ja passen aquestes coses a la vida, no? Doncs aquell dia està núvol i per tant doncs evita, el fenomen evidentment succeeix, però no es viu de la mateixa manera. Per tant, aquesta reacció que tenim avui dia, no?, també és això, recorre sempre a l'humor, per també una manera doncs, de trencar doncs, això, aquesta reacció davant d'un fenomen inesperat i que no hem pogut gaudir totalment.
Clar, i què creus que pot passar doncs, aquest 2027? D'una banda, si tenim l'eclipsi total i el podem observar doncs, de manera plena i total, o al revés, o què pot passar, tu creus, si al final està ennubulat aquell 12 d'agost i ens quedem amb les ganes?
A veure, des del punt de vista d'estudis folclòrics, clar, evidentment si està núvol i això comporta una reacció per exemple a la creació de memes, doncs per res seria molt interessant, però no desitjo que passi, però que està clar és que alguna cosa passarà, és a dir, si el fenomen quan passi aquest eclipsi, si tenim sol i no hi ha núvols, ostres, doncs serà també una evidència que la gent també segurament no segur, podrà explicar més endavant, doncs sí, jo aquell moment en què el dia es va fer de nit, jo hi era, ho vaig veure, no? També és molt interessant la part de comunitat, és a dir, recordarem segurament amb qui estàvem aquell dia, no? Si estàvem doncs això, doncs la família, amb els amics, el lloc on érem, de fet portem ja, no? Tots, penso jo, un munt de mesos buscant el lloc concret des del, no?, qual podrem en principi seguir l'eclipsi en seva totalitat, i llavors aquesta part comunitària que és molt important, de recordar, no?, igual que es recorda, no sé, doncs el gol de tal futbolista, no?, jo estava fent això, estava fent l'altre, o recordem tots, per exemple, on érem, com van passar tantes torres bessones, doncs pot passar el mateix. Aquesta núvol, doncs a veure, pot haver aquesta reacció humorística en aquest cas, que ja dic, esperem que no passi, però bé, estaré també, no? Estarem atents, si més no, per si pot passar això, per poder recollir material, que després, per què no, també podem estudiar en aquest sentit.
Segur, serà interessant observar el fenomen i si al final ho podem fer en plenitud o no. Gràcies, Emili Samper, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio. Vinga, va, que anem a cuidar les nostres plantes. És moment d'agafar tisores de podar, regadora, un cavadet, sí, una ferrada, vaja. El nostre company Eduard Virgili del Tafulla Ràdio ens porta un nou capítol del podcast sobre jardineria. La setmana passada vam aprendre que regar més no sempre vol dir regar millor, ja m'enteneu. Avui descobrirem quines són, doncs, les espècies més resistents i agraïdes per gaudir d'un balcó o d'un jardí sense complicar-se massa la vida.
Hi ha qui tema per les plantes i hi ha qui diu que tot el que toca s'acaba marcint. Però és realment així? A l'Obert per Vacances, setmana rere setmana, descobrim com gaudir del món de les plantes sense complicacions. I ho fem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
Avui volem donar esperança a tots aquells que es consideren un desastre amb les plantes, perquè moltes vegades el problema no és la persona, sinó la planta que ha triat. Si escollim una espècie adequada al lloc on viurà i el temps que li podem dedicar, és molt més fàcil que tot funcioni. Joan Maria, hi ha plantes que pràcticament es cuidin soles?
La immensa majoria de plantes es cuiden soles. El que passa que quan les posem en testos o les posem en llocs on no és el seu hàbitat natural, sí que requereix una mica de la nostra mà. Però, evidentment, dins d'aquí hi ha plantes que ens aguanten moltíssim. Mira, a l'interior, per tot aquella gent que diu a mi se'm mal les plantes, o jo vull començar, o em fa por, a l'interior podem tenir zamioculques, que es diuen així, zamioculques, és que no tenim un nom comú encara, o sensivieres. Hi ha gent que li diu la llengua de la sogra, o, bueno, hi ha diferents noms, depèn de cada zona del país, però sensivieres o zamioculques són dues plantes extremadament resistents, que ens aguanten en llocs en què la claror no és molt potent i que dius, tinc llum, però tampoc no molta, i són plantes que aguanten molt la sequera, i inclús també podem ajudar-les amb qualsevol planta crassa o cactus, encara que sigui molt, molt senzill, molt, molt lògic. Són plantes que també ens aguanten molt. I si em permeteu, també hi ha la planta que penja, que és molt típica, les tradescàntias o peperònies. Són plantes que ens aguanten una barbaritat. Són plantes molt fàcils.
I a l'exterior, Joan Maria?
A l'exterior podem jugar amb qualsevol cactàcia, amb qualsevol planta crassa, que ens aguantarà moltíssim, o també podem jugar amb plantes, és que hi ha molt tipus de planta que ens aguanta, però les palmàcies, les palmeres, són molt sofertes, són molt fortes. I si no, també tenim arbustives que ens aguanten moltíssim, des de Viburniums, des de Viburnintinus, que és el durillo, que és una planta molt forta, autòctona d'aquí.
De vegades ens enamorem d'una planta perquè és molt bonica, però després cometem l'error de posar-la en un lloc on no serà feliç.
És fantàstic que ens enamorem de les plantes i aprofitem aquest enamorament i que ens encanta d'una planta. I provem-ho. I llavors que hi hagi aquest primer contacte de conèixer algú i que la posem en un lloc i resulta que aquest lloc veiem que no funciona. Veiem que de cop comença a perdre fulles, que no està bé. Doncs no passa res. Canviem-la de zona i veiem i donem-li una zona que sigui contradictòria el que l'hem posat. Si de cop està en un lloc on rep molt l'aire, posem un lloc més protegida, o al revés, en un lloc que està molt a l'ombra, doncs potser posar-la en un lloc amb més sol, i l'observem una mica i veiem com funciona. Al final és com aquest primer contacte amb alguna persona que no coneixem i que proposem coses i veiem què tal funcionen, doncs el mateix, i aquest primer contacte també ens permetrà veure com funciona i que aquest enamorament també sigui mutu.
També hi ha qui pensa que com més exòtica sigui una planta, més especial serà. Però no és així. Les autòctones també tenen el seu què.
La planta autòctona nostra és espectacular i en molts països es ven la planta mediterrània com una planta super soferta, maca, i que tothom intenta tenir els seus jardins i que sobrevisquin, i per condicions climàtiques no passa. Així que tenir al nostre jardí plantes autòctones com alguns rosers silvestres, alguns viburniums, tranquil·lament totes les aromàtiques, els romanins, les farigoles, les festuques, tenim planta autòctona tan maca, les ginestes, tan espectacular, espectaculars, els allíssums que en fan una olor a mel.
Tal com fem a cada capítol del nostre podcast, desmuntem un altre mite. És veritat que els cactus no necessiten mai aigua?
Els cactus necessiten aigua, i tant que sí, totes les plantes per sobreviure necessiten aigua. És veritat que els cactus són molt més resistents i requereixen menys aigua i menys abundància que la resta, però els cactus també es poden acabar morint de set.
I si fem jardineria per vacances, acabem amb un bon truc. Quin consell ens deixes aquesta setmana?
Molt bé, tots aquests que comencem nou amb jardineria, amb plantes, que ens agrada, que comencem un nou lloc i volem començar amb plantes, està fantàstic. Comencem amb una planta, després agafem-ne una altra i després agafem-ne una altra, que veurem què ens passa, com ens adaptem nosaltres amb elles i com elles s'adapten a nosaltres, com aprenem a regar-les, a cuidar-les, i poquet a poquet anem omplint aquelles zones verdes i a gaudir-ne també a poc a poc. No comencem de cop comprant-ne un munt i omplint de cop, perquè veurem que de cop no totes funcionen igual i ens adaptem a elles.
No cal ser un expert per tenir un espai verd a casa, només cal triar bé. La setmana vinent parlarem de balcons i terrasses. Com podem convertir un espai petit en un autèntic refugi d'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
Espero que hagueu fet com jo i hagueu apuntat uns quants noms de plantes, i comenceu el vostre jardinet particular. Moltíssimes gràcies a aquest podcast d'Altafulla Ràdio. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda del dia. Ens la porta com cada dia la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Continua la Festa Major de les Santes a Mataró.
Avui tenim el tradicional Ball de Dracs, que és on el drac i el dragalió de Mataró exerciran d'anfitrions del drac Capella i el drac de Jussà de Horta, a una cercavila que recorrerà el centre històric de la plaça de l'Ajuntament, i les quatre figures doncs fan els seus balls de lluïment i una actuació conjunta. Llavors avui és, serà avui, dia 28 de juliol, a 2:15 del vespre. I bueno, les santes continuen fins demà, demà és l'últim dia, amb més propostes culturals, familiars i de cultura popular.
Molt bé, ja explicàvem, ahir que el cap de setmana va ser la Diada Castellera, i encara això, encara s'allarga una mica de dies el que és la festivitat de Mataró. Molt bé, en aquest cas parlem a la propera proposta de música antiga.
Sí, anem fins a Tortosa amb una proposta que és el Protofest, que va començar també aquest cap de setmana, que és el Festival de Música de Tortosa. I destaquem el concert d'Avis d'Oeul, en plan, és costa de pronunciar, a càrrec de Ensemble o Vos Homes. Jo crec que el portuguès o el llatí, jo no el porto gaire bé, però bé, no passa res.
No passa res, Ensemble o Vos Homes. No, em sembla que aquests són d'aquí de Tarragona. Diria jo, és una formació d'aquí, coral, fan música antiga, tot forma part d'un festival, em deies, no?
Sí, del Protofest, que està dedicat precisament a la música antiga, i en concret a l'Ensemble Vos Homes oferirà un viatge per la música vocal dels segles XVI i XVII, amb un repertori centrat en el don, la meditació espiritual, la força expressiva i la polifonia. I el codirector del festival de Protofest, el David Mateu, ha passat pels micròfons de Ràdio Tortosa per explicar una miqueta què porta al festival, a més dels concerts.
El festival aporta, a banda de la seva oferta, diguem-ne, interpretativa, tota una oferta de formació, tota una oferta d'intercanvi, de trobada, d'obrir horitzons per a tots els estudiants, amateurs, aficionats i fins i tot professionals que vulguin anar una mica més enllà en la seva tasca formativa i poder combinar l'assistència amb el fet de poder formar-se.
Doncs bé, és el que estàvem comentant, que el David Mateu ens diu que no només hi ha concerts, sinó que també hi ha activitats i tallers per persones que toquen el violí, de veu, etc. I us recordem que el concert és avui, dimarts 28, a 8:45 del vespre, als Reials Col·legis de Tortosa.
Doncs sí, avui concert amb l'Ensemble Vos Homes, que confirmem, sí, que són aquesta formació de música antiga de Tarragona, dirigides pel tarragoní també Javier Pastrana. Molt bé. Darrera proposta, ben diferent, eh?
Sí, canviem la música antiga i les festes majors per una ruta nocturna a Cervera. És una nova edició del que anomenen en aquella vila l'Hora del Llop, que és doncs una caminada nocturna de 5 quilòmetres que combina natura, una sorpresa artística i qui ho vulgui la possibilitat de fer-hi vac al bosc i passar-hi la nit per contemplar la sortida del sol a l'endemà. Jo crec que és una proposta interessant, curiosa.
Diferent, sí, més no, molt bé. Molt bé,
jo crec que al bosc, no? Per passar una miqueta la calor, ara que ha baixat una mica, pues crec que és una bona oportunitat per sortir a que la gent li toqui una miqueta a l'aire.
Molt bé, serà demà, en tot cas teniu temps de fer la motxilla, de preparar-vos. No?
És de demà a les 8 del vespre i el punt de trobada és davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
Doncs vinga, cap a Cervera. Allí tanquem l'agenda d'activitats, les propostes que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, moltíssimes gràcies i fins demà.
Adéu, fins demà.
Fins demà. I res, un parell de minutets per acabar de tancar el tema del dia i anunciar el del dia següent. Avui us preguntàvem, us demanàvem quines cançons formarien part de la vostra llista de cançons que us emportaríeu de viatge, cançons per viatjar en definitiva. L'Enric Rubio des de Cardedeu ja ens han donat uns quants detalls i suggeriments que li ha fet arribar. No sé si hi ha alguna proposta nova, Enric.
Doncs mira, de fet els oients ja ho han tancat en el primer bloc de les intervencions que hem fet, però a mi deixa'm fer un reconeixement a la cançó que estàs posant de fons, Camins, amb Desó. I sobretot en aquesta versió amb moltes gràcies del Palau Sant Jordi, que va ser el primer cop que actuàvem junts a l'escenari, que vaja, és per un viatge però a la platja, eh? Ja dic, estirats a la platja, si veieu el videoclip ja ho veureu, allà estirats i gaudint-ho.
Escolta'm una mica.
Que estem vius i tu tens tot allò que m'engresca per dins. I és que resso buscant que es guanya quan...
Home, és aquesta guitarra de reggae, no? Que el ritme aquest que sí que porta cap a la platja.
Sí, però escolta'm...
Genials les col·laboracions, els concerts d'estiu i d'hivern i de tot el món, els concerts en què surten de cop, no? Artistes convidats, és fantàstic.
És fantàstic, no? A més, com que quan és un artista que t'estimes i surt i no t'ho esperes, uau, realment et dona la vida, és una frase tòpica, però et dona la vida en aquell moment, sí. I de fet, no sé si passa a tu, però hi ha moltes vegades que tu estàs acostumada molt a una versió de cançó i quan sona una que no és, tu vas cantant l'anterior i esperes que vingui aquell punt o aquelles bromes o quan animen el públic, no? Sí. Que sempre tens una versió preferida, sí.
Sí, t'explota el cap.
Exacte. Exacte, sí.
És xulo.
I tant.
Enric.
Escolta'm, demà, tema del dia.
Sí.
Important, crec que tindrem molta interacció perquè són destinacions infravalorades. Ui. Quins són aquests raconets preciosos que per molta gent potser no hi aniria mai i en canvi realment són unes joies tremendes arreu del país. Jo tinc una claríssima, que demà l'explicaré. De fet, penjarem el reel avui, així us tindrem temps a comentar i segur que tindrem molta gent contenta per les terres de Ponent.
Ah, molt bé. Passa que a vegades millor no dir aquestes destinacions massa alt, perquè no són sobre de gent. No?
Parlo de comarques, sempre. Molt ampli. De províncies, gairebé.
Molt bé. Doncs demà coneixerem aquestes destinacions infravalorades amb l'ajuda de tothom, de tots els nostres oients de tot Catalunya. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada.
Salut i fins demà.
Salut i fins demà també a vosaltres, els oients, els que esteu a l'altre costat de l'Obert per Vacances.
La xarxa de comunicació local.
Posat tan trist i tot se m'ha fet tan feliç de sobte. Tot deu ser perquè t'he vist i si t'he vist, lo de més que importa. I ara el món em sembla tan bonic i la meva pobra vida tan torta. Ai, 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 no era l'hora, no estava previst que la mort d'imprevist em truqués a la porta. I he deixat que em tenen força que inundi. Oblidis que has de tornar a casa. estimador i un vago. Te n'aniràs amb el noi que t'estima o que s'ofega amb el penúltim trago. No vull que em miris amb els ulls que em mires, no vull que tot això se'ns posi raro. Ai, 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 ai. Què faré amb aquests llaços que ens tenen lligats i l'amor ha arribat? Jo li obriré els dos braços per
tira't de cap a la teva ràdio local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.